6 minuts i escaig que passen de les 4 de la tarda. Continuem parlant, ho dèiem abans de marxar cap a escoltar la Sandra, continuem parlant de llibres aquí al Fabricació, perquè alerta amb aquesta història. En Felip és un talp que apareix al jardí de la casa de dos nens, que són en Quim i el seu germà petit, que és en Pep. El talp els diu que fa molta estona que corria pels túnels i galeries que havia fet per sota terra i que no aconseguiria trobar el camí cap a casa seva. En Felip està molt trist i en Quim i en Pep el volen ajudar, però per això hauran de baixar sota terra. A partir d'aquí viuran un munt d'aventures, viatjaran en el temps, descobriran el món que tenen al davant, el que els precedeix i el que tenen a sota dels seus peus. Bé, estem parlant dels àlbums il·lustrats d'Un talp al meu jardí, Un talp a l'antic Egipte, Un talp a l'antiga Roma, i aquest any s'acaba de publicar Un talp als Jocs Olímpics. Avui tenim el gran plaer de tenir aquí a l'estudi doncs els autors d'aquestes meravelles. D'una banda és el Martí Gironell. Què tal, Martí, com estàs?
Hola, bona tarda, Mercè, bona tarda als oients. Bé, molt bé, molt content de ser aquí.
I la il·lustradora d'aquesta meravella de llibres, que és la Coeny Codina. Què tal, com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb tots vosaltres.
O sigui, quina meravella, de debò. Deixeu-me, ara parlarem, tenim estona per parlar d'aquest talp, Felip, però ara ho estàvem parlant, si m'ho permets, Martí, però dèiem, quan ha arribat el Martí aquí a l'emissora de Ràdio Estel, semblaves un nen amb sabates noves,
Sí, clar, perquè...
Quin sentiment t'ha vingut?
Per mi, mira, jo tinc pell de gallina. Mira.
Sí.
I no és pas de l'aire condicionat, És perquè... No, perquè jo amb 14 anys vaig començar a la ràdio i per mi la ràdio té sempre aquest component que em recorda i em fa reviure moltes experiències molt xules, perquè jo m'ho he passat molt bé a la ràdio fent ràdio. I qualsevol, ràdio gran, ràdio petita...
Ràdio Besalú, no? Vas començar...
Una ràdio municipal que tenia 2 watts de potència que al barri on vivien els meus pares no em sentien, perquè no hi havia prou potència, perquè... I llavors els havia de gravar el programa i dir, mira, avui hem fet això, hem fet allò, tal. Però després vas poder anar, doncs, jo sé, a Ràdio Lot, o a RAC 105, o a Catalunya Ràdio, i llavors ja t'escolta més gent, no?, els teus pares inclosos. I clar, tens l'oportunitat de viure moltes coses, de conèixer molta gent, d'aprendre molt... I allò que he explicat moltes vegades, d'anar omplint la teva caixa d'eines, que després et serveix per recórrer aquest camí de la comunicació que té moltes vessants. La ràdio, la tele, els llibres, que també són una altra porta a la comunicació. I clar, sempre que trepitjo un estudi de ràdio... Et ve tota aquesta alenada de records que dius, hòstia, és que la ràdio... És que és única, no?
No, és que això és així. Però, si us sembla, clar, parlem una mica d'aquests llibres que ens presenta avui el Martí Gironell i la Coeny Codina. Que, per començar, quina màgia hi ha darrere d'un llibre, no? Darrere d'un conte. Quina és la màgia que s'amaga? No sé si és que s'amaga, perquè vosaltres ho deveu veure, no?, a l'instant. Però com ho definiríeu, això, Coeny?
Ostres, és difícil, respondre aquesta pregunta.
Sí, és que jo crec que els contes per si sols són màgics. Almenys el que he descobert, parlo des del meu punt de vista, la Coeny sí que en té una altra d'apreciació. El llenguatge visual i alhora també literari, diguéssim, quan fas un conte pels nens, ja adquireix com un component màgic. O sigui, tot és possible, no? Quan Umberto Eco deia, quan dius aquelles paraules de once upon a time, és a dir, hi havia una vegada, temps era temps...
Ja està.
Ja, clac, entres com en una altra dimensió que saps que tot és possible i que tot pot passar, no? Que t'entri un talp a casa i que et parli. Perquè recordo que un dia un nen em deia, com és que aquest talp parla català? Tio, perquè és un talp que viu a Catalunya, que no ho veus. Clar, llavors de seguida t'has d'inventar la resposta perquè sigui lògica, malgrat aquesta màgia que saps que hi ha i que opera en aquestes pàgines, no? Un cop les tanques, aquella màgia desapareix, però continua allà, atresorada a través dels dibuixos, a través de la història, i allò que li ha quedat al nen o la nena al cap. Aquella màgia se la continua emportant, i això també ho hem vist durant aquests anys. Ens han enviat molts vídeos de nens continuant estirant i tirant del fil màgic que hi ha en aquelles històries, i penses, clar, això sense voler ho has creat tu. No?
Clar, i aquí és la màgia aquesta, no? La reacció dels nens a través d'una cosa que tu has fet des de la teva intimitat, no? I cada cop i volta sents que has obert com una finestra a un món, no?, on l'horitzó a vegades també, o sigui, és infinit, no? I que llavors cada nen, segons la seva interpretació, segons la seva mirada, segons com filtra els contes, allà volar-hi és la llibertat d'un mateix, o sigui que...
Clar, i aquests àlbums il·lustrats són també de fabricació pròpia, si m'ho permeteu, sí, com tant, el programa.
Vagui la redundància.
No, realment, molt ben trobada. Perquè, i tant,
clar,
handmade Total.
Un tal pel meu jardí, el meu jardí, si no m'equivoco, 2021, neix a partir d'una anècdota real.
Sí, sí, d'un fet real. Jo sempre explicava que partia igual que parteixen els arguments de les novel·les històriques als quals està més acostumat, diguéssim, el públic adult, no? Que és a partir d'un fet real i documentat, l'acabes d'estudiar més, l'acabes de documentar més i en crees una ficció per compartir-ho amb tothom. Aquí igual apareix un talp un bon dia al jardí de casa, aquelles muntanyetes queden allà al jardí i els meus fills em diuen, què és això d'aquí? Dic, no, això és un talp que us ha vingut a buscar i com que anava per aquests jardins i li han posat trampes, estava desorientat i ha vingut aquí, bàsicament us venia a preguntar si el volíeu ajudar a trobar el seu cau perquè està completament desnortat, està molt despistat. Clar, aquell conte que jo li explicava abans d'anar a dormir, aquell dia no va funcionar, van quedar amb uns ulls com unes taronges, i què més? No, ja continuarem demà. I veient això vaig pensar, coi, doncs per què no en fem un conte que expliqui què passa sota terra, que hi ha tot un món que s'ha de conèixer, que s'ha de respectar, que no tot allò que es veu no vol dir que no existeixi, no? Que cadascú té el seu lloc en aquest món, tant el de dalt com el de baix, i que si no hi ha cert equilibri la cosa se'n va a campi straus. No? I aquí va sortir la idea. La idea ja la tenia escrita, la vaig presentar a l'editorial, i l'editorial em va dir... Doncs ja et buscarem una il·lustradora.
Ara he deixat una pregunta. Perdó,
m'han dit un il·lustrador. Dic, sí, perquè no en conec cap. Bé, sí que en coneixia un, que és qui m'havia il·lustrat el primer conte que vaig fer, que em va publicar a la Galera, que es deia El nen dibuixat, però sabia que tenia molta feina. Dic, sí, tira. I al cap d'unes setmanes em diu, mira...
Que hem trobat,
un tresor màgic, parlant abans de màgia, de tresor i de traça i d'artista. Ah, la Cuaner Codina. No, la conec.
La Cuaner Codina, no?
Ah, però la...
Bueno,
la Patrícia ja sabia que et deies Cuaner, perquè clar, amb el seu nom ens hi hem trobat de tot.
De tot, no?
És que us penseu que és holandesa o danesa. Cuaner,
no, sóc autòctona.
De Súria, no?
Súria capital.
No, si no és catalana, però, del cor de Catalunya, no? I llavors vaig veure els seus dibuixos i realment em van encantar. Dic, Patrícia, dic, per mi ja podem anar allà on sigui amb la Cuaner. Llavors vam començar... escriure, parlar, i a partir d'aquí, doncs...
Ha nascut aquesta meravella.
Aquesta col·lecció.
Com ha estat, Cuaner, treballar amb el Martí?
Molt bé.
Conjuntament, no?
No, sempre ho dic que, o sigui, a mi la part que també m'interessa molt, la banda de fer tota la part creativa dels contes, és que sempre hi ha com un component humà amb qui comparteixes el projecte. O sigui, per mi... té tot el sentit del món que hi hagi totes aquestes capes i que es nutreixin entre elles. I llavors amb el Martí doncs ha passat això, no? Que d'uns primers whatsapps de, ei, mira, tal, això, a establir una amistat, no? I un compromís, no? Amb el conte, amb el projecte i amb moltes altres coses que també passen al voltant de publicar una història i tota una col·lecció com les del Talp.
I què expliquen les històries del Talp, Felip? Martí.
Al principi és això que tu deies, arrenca d'aquesta casualitat i a partir d'aquesta casualitat és explorar i explotar la curiositat que tenen la mainada per conèixer les coses, per conèixer tot el que hi ha al seu voltant. I per tant, començant primer pel propi territori, el propi terreny que trepitges i el que hi ha sota els teus peus, no? Fer-los descobrir que hi ha tota una vida que s'ha de conèixer, no? Però veient l'èxit que té el primer conte és quan vaig ensarronar la Cuaner per dir-li, escolta'm, estava pensant de proposar a l'editorial de fer una col·lecció i que aquest talp que té un serronet d'on en treu diverses coses màgiques. En el primer, abans que parlàvem d'elements màgics, unes ulleres que si apretes els botonets et fas petit per anar cap a sota terra,
no?
Per poder seguir-lo. Exacte. Doncs podríem trobar un element màgic que permetés que el talp Felip fes viatjar els nens, en Quim i en Pep, i per extensió tota la mainada que vulgui, per conèixer el món real que trepitgen, però a partir de totes les civilitzacions que ens han precedit, no? Per conèixer, perquè puguin ampliar els seus coneixements, no? I ella, després de pensar-s'ho poc o molt, em va dir sí, i tant. I llavors vam presentar el projecte aquest d'un talp a l'antic Egipte, un talp a l'antiga Roma, un talp als Jocs Olímpics, coincidint...
Molt ben triat,
sí, ara mateix, eh?
Sabíem que coincidiria el 24.
Ja ho heu fet, no, pensant-ho.
I que l'últim de la col·lecció seria el que ve l'any que ve, que és un talp al País dels Samurais, no? Amb la idea aquesta d'incentivar la curiositat dels nens i nenes perquè vulguin conèixer, perquè vulguin saber què ha passat quan ells no hi eren, no? Per veure què els ha precedit i que ens explica tal com som nosaltres ara, no? I això, jo crec que a través de la seva imatge, a través de les seves il·lustracions, com que és un àlbum il·lustrat, encara t'entra molt més per la vista i ho entens molt més, no?
Què vas pensar quan vas veure aquesta primera il·lustració de la Cuaner, que és el Felip?
Home, no, hi ha un vídeo que és el que feia referència.
Sí, és el primer vídeo que vaig veure
la Cuaner ara. Clar, tant parlar d'en Felip en els meus fills, el dia que la Cuaner ens envia en Felip...
Va fer un vídeo amb els seus fills en ple estiu a casa seva. I el Martí encara no ens havíem conegut físicament. I aquell vídeo era, bueno, una intimitat de cuina, ple estiu...
Vol dir sense samarreta.
Sense samarreta. És igual. Però allò que dius... Saps allò que aquella cosa així és una mica de província que tens com, si el Martí, aquell presentador del TN que t'envia, mira, això és el Felip i els seus fills d'allà, i jo...
Va, però és això, era la reacció dels nens de posar cara en Felip.
Va ser molt maco.
Va ser un moment màgic, és sí, això que dèiem. Clar, sí. L'imaginàveu així? Sí.
Perquè, clar, els protagonistes són els seus fills, no? I la referència visual que jo tenia era com era, no? I llavors, clar, és com que presentes els dibuixets que els representen, no? I llavors, bueno, hi havia aquell punt d'il·lusió de dir, no? Què està passant aquí, no?
I és això, i de seguida, clar, quan veus aquesta criatureta, és que te la vols fer teva. Jo crec que una de les... per no dir el gran èxit que han anat tenint aquests àlbums, és precisament això, la simpatia, la tendresa que desprèn aquest talp que li ha dotat la seva creadora, que és la Cuaner. És que és veritat, jo sempre la defineixo com una artistassa, tot i que ella és molt diguéssim, en aquest sentit... anaves a dir... Però jo crec que no, les coses s'han de dir pel seu nom i aquest llibre, o aquesta colla de llibres, són... així i tenen la vida que tenen gràcies a aquesta espurna que li ha donat ella de màgia, no?
Clar,
I entenc que ella sigui així molt...
I Martí, quan dic que bé, perquè a quines edats estan dedicats aquests àlbums? A vosaltres us agrada posar... no sé, això...
Jo crec que també té molta capa, perquè pot ser com un àlbum il·lustrat per un nen molt petit, posa-li uns 2 anys, en el sentit que ja pugui com comprendre una mica els dibuixos, i acompanyat d'un adult que vagi fent com una narració, potser no literal, del que és tota la història, però amb una bona acompanyada i que vagi explicant, i aquest suport també ampli del llibre que et permet viatjar a través de les pàgines. I llavors, si tu ja ets un nen... com més adult, que hi ha tot el tema de la lectoescriptura i el tens com molt més madur, la lletra d'impremta, llavors el llibre té una certa autonomia amb tu com a lector i com a peça.
De totes maneres, ens ha passat alguna cosa que a nosaltres ens agrada molt de destacar, que és quan hem anat a presentar el llibre a qualsevol llibreria, hi ha molts adults que s'acosten i que, no sé si deixen sortir aquell nen o aquella nena que porten a dins,
sí.
I els hi agrada... comprar-se'l per ells.
Per
i diuen,
ells.
No, sí. No tenim cap criatura a prop, ni
clar.
Net, ni nebot, ni fill. Diu, però és que ens agrada tant. I diuen, és que és tan maco, la història està bé, les il·lustracions són tan boniques que en volem un, agafen i se l'emporten per ells. Llavors dius, clar, no hi ha edat tampoc. Sí que a partir dels 2-3 està potser més indicat el que deia la Cuaner, 3-4 pel tal, pel meu jardí, i a mesura que va creixent hi ha com una mica més de coneixement, no?
Sí.
Egipte, Roma, o els Jocs Olímpics fins i tot...
És que passa que, a mi, com a defecte professional, no? També m'agrada molt consumir molta literatura i també molts llibres i àlbums il·lustrats que me'ls compro perquè penso, dic, ostres, que això és una delícia, això és com... és poesia, no? I ho vull tenir a casa. I a mi em passa molt que miro i dic, ostres, dic, aquí hi ha hagut aquesta persona que estava allà mirant-ho, contemplant-ho, fent-ho, no? I aquí hi ha una entrega, també, no? I llavors també me'ls quedo jo des de la visió adulta, però per tenir la peça a casa, perquè hi fico molt valor.
És que una de les coses que hem anat reivindicant durant tots aquests anys, des del jardí fins als Jocs Olímpics d'avui, és això, no? Aquesta sinergia entre autor i il·lustrador, no? I llavors cada vegada que anem a presentar el llibre, no només avui aquí a la ràdio, sinó també a escoles o centres culturals o a llibreries, posem en valor aquestes dues disciplines, aquests dos camps, que l'un sense l'altre no farien rotllar una història així, no? Perquè moltes vegades només et quedes amb el nom de l'autor o l'autora i l'il·lustrador passa molt a segon o tercer o fins i tot...
Totalment d'acord.
Oblidat, no? Dius, no, anem a posar en valor tot el que representa aquest pack, no? Que, sobretot, això, t'entra...
És una simbiosi, en el fons.
Mira, avui també, això, el que us volia... on volia anar a parar, és a dir, quin important, no? És que hi hagin llibres com aquests àlbums, aquestes col·leccions, perquè en un món que ara mateix els nens, ara et dèieu, 2-3, no? Però
sí.
que estan en pantalles constantment, no? Que els hi traiem aquesta oportunitat de poder imaginar que existeixin, no? Col·leccions com aquestes.
Sí, que no estigui tot tan fet, sinó que hi hagi l'espai de fer volar la imaginació a partir del que et va explicar en una història, no? Ostres, és que això es nutreix molt i t'estimula molt. I si de petit ho treballes i ho cultives, o sigui, això és llavors el jardí cada vegada és més ric,
sí.
No?
Sí, sí, és així, eh? I és el que reps quan el confrontes amb els seus consumidors, diguéssim, reals, no? Nens i nenes petitons, i veus aquesta... que són hàbits d'això, de coneixement, tenen ganes de saber, tenen ganes d'aprendre, que els expliquis històries, que els expliquis coses, perquè volen saber més enllà del que hi hagi al seu voltant. I, per tant, si tens aquesta capacitat i possibilitat a l'hora de fer-los entrar a través d'imatges, també, perquè a vegades quan anem a presentar-ho fem amb una pantalla gegant, perquè és molt més fàcil, molt més visual per ells. Sí que és enfrontar-los a una pantalla, però el que els ofereixes és també aquest punt de descoberta, una vegada més, no? D'incentivar-los la seva curiositat i de voler saber què és això i per què, i què s'hi feia i què no s'hi feia, i qui és aquest i qui és l'altre, a partir d'una historieta en què ells s'hi senten també partícips.
Perquè creieu que les persones són lectores des del moment que neixen? Estan ja predisposades?
Jo crec que hi ha inquietuds, però també pot ser que el context afavoreixi que això es desperti.
Sí.
O sigui, depèn d'allà on neixes, també afavoreix que hi hagin inquietuds que florin, que potser llavors aquella oportunitat, segons en quin context estàs, no es dona.
Sí, és així, eh? Veus que...
És un híbrid.
Sí, que si a casa els nens... Però tot i que també és veritat que a vegades hem anat a alguns llocs que veus que això, que els expliques històries... És que ens agrada, petits i grans, que ens expliquin històries, no?
Sí.
Les sèries que mirem a la televisió o les pel·lícules que anem a veure al cinema no deixen de ser històries, que si ens agraden és perquè són ben explicades, no? Només que canvia el format. Per tant, si tu els expliques una història, nosaltres disfrutem molt quan anem a representar-lo, diguéssim, no? I l'expliquem i veus aquell espurneig en els seus ulls de... Els expliques una història que els porta... Jo moltes vegades els dic, veus, heu anat de Roma a Mataró sense moure-us de casa, ja els podeu dir a casa avui, que heu anat... O a vegades quan els expliques tres de cop, dius, mira, heu anat aquí, aquí, allà, sense moure-us de casa, i tot gràcies als llibres, no? Per tant, aquesta importància del que t'ofereix un llibre, a diferència d'altres coses.
És un bitllet per viatjar, absolut.
Que maco, doncs, és que és tal qual així. I ara estava pensant en tu, Martí, especialment, perquè, clar, d'alguna manera tu també has fet una feinada amb novel·les històriques. Quin és de diferent, no? Fins a quin punt és diferent, no?, fer aquest tipus de llibres?
No gaire, o sigui, el plantejament, és el que et deia abans, per mi és exactament el mateix. Enamorar-te d'un fet, en aquest cas t'enamores del fet que apareix un talp a casa, t'encurioseixes, el documentes perquè has de saber com viu, què fa, què deixa de fer, quines pros i contres que té el talp, i llavors vesteixes una ficció, un relat, per compartir-ho amb els altres, no? Amb el cas de les novel·les històriques que he fet, també t'enamores d'un fet històric o d'un personatge històric, el documentes, l'estudies i en crees una ficció per mirar que sigui el més versemblant possible, per traslladar els lectors cap a aquella època, perquè l'entenguin, perquè la comparteixin, perquè s'hi sentin i en treguin la conclusió que ell o ella vulgui. Per tant, és bastant similar, i quan m'encaro a un públic de nens i nenes...
És més fàcil,
o no? Adult, no, al contrari. Jo hi tinc molt de respecte als nens i nenes, perquè encara avui ho deia a una persona, de dir, has d'anar molt alerta, què els dius, com els hi dius, què expliques, què no expliques, perquè el seu cap està en ebullició i en formació, i per tant has d'anar molt en compte quines paraules s'ha servit.
Clar, i de fet, quan ets tu també, perquè has col·laborat amb una mà de contes, no? Aquest vincle tan especial, no?, que té, no?, al món infantil.
Clar, el món infantil és que tot és possible, que la imaginació és una porta oberta, i que tots els nens i nenes que quan estan allà escoltant, o sigui, estan vivint a temps real aquella fantasia que els ofereixes, no? Que passa que sí que és cert, que com diu el Martí, no?, que és un públic que has de ser com molt respectuós també, no?, amb tot el que li ofereixes, perquè com que és tan... O sigui, és tan sensible i alhora, o sigui, és tan maleable, llavors també, des de la part meva d'il·lustració, intento ser com tot el responsable possible en saber el que estic oferint amb aquelles criatures, perquè recordo molt, no?, quan jo era una nena, quan era lectora, i quan era, sobretot... A mi m'agrada molt dir la paraula de... Era com contempladora, no?
Sí.
Contemplava molt els llibres i m'hi perdia, no? I sé de l'impacte que que tenien les imatges en mi, que inclús, o sigui, hi ha moltes imatges que formen part del meu imaginari personal. I llavors sé com m'han impactat a mi, i llavors intento pensar, dic, ostres, potser hi ha una personeta allà que està llegint el Talp que l'estic influenciant d'aquesta manera. I llavors s'ha d'anar com amb molt de compte sapiguent l'impacte que té tot això amb aquesta...
L'impacte va ser tal que veus la il·lustradora que ha acabat sent, no? Vull dir que, no, imagina't, no, però... és veritat. Llavors, per això has d'anar molt alerta, això que diu ella. Sí. Què fas, com ho fas?
Fins a quin punt, no?
Sí, però és que ell ho explica moltes vegades. Els colors que tries per explicar, no? Vull dir, el llenguatge...
Si són calents, si són càlids, exacte. Les atmosferes, no?
El llenguatge que fem servir, això, en funció de les paraules, doncs el llenguatge que té un il·lustrador són els colors, no? Això també juga.
De fet, cada conte del Talp, cada història té una paleta cromàtica, té com un ambient.
És veritat.
Si viatges... Aquest és més terrós perquè és de sota terra.
Si viatges, per exemple, a l'antiga Roma,
sí.
Tots són daurats, vermellosos,
rosats,
té aquest punt d'imperi, no?
Aquest, lapislàzuli.
Sí, té... Exacte. I color de desert, i el que contrasta molt, per exemple, amb el de Roma, perquè anaven, o sigui, consecutius, és el dels Jocs Olímpics, que tots són colors...
Jaronya, que jaronya.
Com molt freds, més blavosos, més verds, no?
I també vam una mica a to amb el missatge que volem donar, no? Per exemple, abans deies el tema de les novel·les històriques i el que expliques. En el cas dels Jocs Olímpics, a part d'explicar com eren els primers Jocs Olímpics de la història, que són molt diferents d'aquests que ara veuran a la televisió quan els inaugurin d'aquí 4 dies...
Totalment.
Veuran també, per exemple, la primera campiona olímpica que hi va haver a la història, no? I les limitacions que tenien les dones en aquella època.
No era.
Exacte, no? Uh-huh. I que els animals participaven en els Jocs Olímpics, no? Bé, detalls d'aquests que, bueno, jo crec que els hi queda en els nens i nenes perquè són molt sensibles a aquestes...
Vosaltres teniu, ara deia la Quani, sí, però mira, és que bé que ho hagis tret, eh? Perquè us anava a preguntar, com a lectors, no? Si teniu alguna persona que us hagi marcat o alguna imatge que us hagi marcat, no? En algun moment de la vostra vida que us hagi transmès.
Jo absolutament.
Aquesta passió, no? Que els dos teniu pels llibres. Quan tu el tens clar, eh?
Sí, el meu avi matern, l'Isidre. Sí, a part de ser un teatrero i a part de tenir una veu... Sí, Soria ja com el senyor de la veu i era el meu avi, no? I tenia tots aquests ingredients, tant entre el teatre, la veu i la imaginació i la fantasia, que et feia recórrer per 50.000 camins explicant-me coses que jo me les creia i les estava vivint a temps real de tot el que m'estava explicant. I allà, o sigui, en un espai d'una cuina, o sigui, hi havia el món. I clar, jo em mirava el meu avi, o sigui, en plan, uau, no? I clar, ja de menadona, en aquell moment, o sigui, ho estava vivint, i per mi era una cosa com tan quotidiana i tan normal, no? Però ara, que
el temps,
amb el temps, dius, hosti, quin avi, quina meravella. I sí, agraïment absolut a aquella llavor d'ampliar horitzons.
Jo a casa no teníem molt costum de llegir, via llibres i tal. Jo fins i tot avorria la lectura i quan havia de llegir m'amagava i com que t'obligaven era com que ja ho tenies maleït i posaves creu i ratlla, no? Però va arribar un moment que vaig trobar un llibre que em va com capgirar, que és un llibre que no té res més, que és un llibre del Michael Crichton, i a partir d'allà m'hi vaig enganxar i em va agradar molt i vaig començar a veure les possibilitats que tenia la literatura, el llenguatge escrit, sí. No? I ho vaig lligar-ho, venint d'aquest ram d'on venia, que per mi els llibres són un mitjà de comunicació més, com el que estem ara fent servir i a través del qual estem parlant i ens està sentint, vés a saber qui, des d'on i quan. I vaig pensar, ostres, una gran manera de comunicar-te amb la gent a la teva manera, perquè vulguis que no, la ràdio estàs condicionat per molts elements.
Per molts factors,
no? En canvi, quan escrius una història, també hi ha altres elements, però és la teva història, no? Vaig pensar en això, i un viatge a l'Índia que vaig fer com a cooperant, vaig començar a fer un diari de persones que vaig conèixer, i d'allà vaig confegir un relat totalment autèntic, allò no era ficció, però vaig veure que aquesta comunicació a través del llibre, de la paraula escrita, era allò que m'havia pensat, no? I a partir d'aquí vaig anar-ho explotant i vaig començar i cada vegada m'he anat engrescant més i apassionant més per aquesta manera de connectar amb la gent i d'escriure ficció i de viure-ho i veure-ho d'una altra manera.
Nois, moltes gràcies, per aquesta xerrada. Ho hem de deixar aquí.
Ai, que bé.
Ho sé, que la ràdio és temps, també.
Escolta, moltes gràcies a vosaltres.
No, home, no. Nosaltres ens posem el Talp Felip a la butxaca, a veure... veure si ens encomana una mica aquesta curiositat, no?
Que es viatger,
exacte, sí. El Martí i la Quani. Moltes gràcies, de debò, que vagi molt bé. I esperem allà, no? Heu dit, no? La temporada que ve, aquestes noves aventures.
Si no hi ha res de nou, un tal pel País dels Samurais serà el que tancarà aquesta
tancarà,
col·lecció.
Tancarà, eh?
Sí.
Bueno.
Sí, però vaja, hi haurà altres coses.
Hi haurà altres coses. Molt bé, que vagi molt bé, nois, gràcies.
Moltes gràcies, igualment.
Bon estiu.
Salut.
Vinga, que passa un minut ja d'un quart de 5 de la tarda. Fem una petita aturada de no res i a la tornada Jaume Borja, al Fabricació.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes, tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Tenir la idea i saber que és bona. Plantejar cada detall per aconseguir-ho tot. A Occident, estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de negocis perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Vacaciones de verano.
Vinga, va, soy feliz. Jo ja soy feliz perquè el tinc aquí al costat, Jaume Borja.
Jo també.
Avui ens hem intercanviat els papers, perquè normalment jo sóc la que em prenc l'ibuprofè, i avui, Jaume Borja, només començar la secció... Què et passa? Et fa mal el cap, eh?
Mama, tot bé. És que ara generarem alarmisme i...
Ara donarem aquí una exclusiva. És la calor.
Saps què passa? Fa molta calor.
Fa molta calor.
I després és allò que no és mal de... No és que tingui mal de cap, sinó que em comença.
Sí.
I com diuen en castellà, más vale prevenir que curar, com noto que ja comença la cosa a despuntar, penso, talla-ho d'arrel.
Ben fet. Sí, jo també, jo sóc com tu, eh? Sí, a la mínima ja em prenc el que faci falta per poder solucionar. Per cert, som molt poca gent, trobo que per ser l'últim dia de la secció, Jaume Borja, que no t'estima la gent del Fabricació.
Home, doncs pel que sembla, no.
Que dolenta que sóc,
sí, ho podem ensenyar a xarxes socials, l'èxit de convocatòria, em sembla superinteressant. Està canviada la distribució?
No.
O sigui, hi ha canvis de cara a la nova temporada? Perquè et veig a 2 quilòmetres avui.
És que estàvem a la conversa amb el Martí i la Quani, llavors també per anar col·locada amb la Vanessa. Amb la Vanessa, oi que sí, Vanessa? Doncs m'he col·locat així. Que vols que em vols? Vols estar més atensat?
No, me sembla bé perquè et veig superbé. O sigui, és com... Però a nivell de distància física... Te veig, lo plano que jo tinc des dels meus ulls és meravellós. L'únic a nivell de distància física, massa lluny. Però arribem, ens podem donar la mà. Volia fer, si em permets, molt ràpidament, una fe de rates en públic, que és que, com se diu el nostre company, recorda?
José.
Però no té nom familiar? Com li dieu? José? Oficial?
Vamos, José. Sí.
Vamos, José. Vamos, José és una molt bona persona, a banda d'un molt bon professional. I avui volia... Com ho diria? Volia fer un reconeixement públic i entonar un mea culpa col·lectiu, o sigui, començant per mi, perquè és veritat que la gent que no som tècnics, que no estem a la peixera, a vegades entrem a una peixera i muntem una festa.
Clar.
I no recordem que hi ha una persona que necessita concentració, silenci per escoltar el que està passant a l'estudi i gestionar-ho bé. Llavors, jo avui he entrat a Vamos José i he muntat la Mari Morena i de repente Vamos José, pobre, m'ha dit, per favor, parleu fora. I he pensat, és que no som conscients, començant per mi, i volia demanar-li disculpes públicament i que tots tinguem esta responsabilitat afectiva en los tècnics de ràdio.
Bravo!
Ho has sentit?
Vacaciones de verano para mí.
Mira, jo crec que el que necessitem és vacaciones de verano, ja tots una mica. Missatge enviat a Vamos José. Podem continuar amb aquestes vacacions,
ja
no?
Sí? Però és que a més és que ho volia fer i ara ja entre l'ibuprofeno i la... Havent tornat este mea culpa, sóc un home nou. Ja estic, però vamos, preparadíssim,
alliberat.
Vamos, sí.
Va, molt bé. Com s'alliberen? Perquè sí que és veritat que el dijous passat, amb la participació de Xavi Aguilar, ens vau parlar d'aquests destins, no? Dels nostres famosos, però també van quedar pendents alguns, i fins i tot amb exclusiva, diria.
Efectivament, me van quedar pendents els més importants, però tu vas decidir, de manera molt intel·ligent, generar un hype que ha durat 7 dies. La gent de casa no dorm perquè necessitava saber la part final d'aquest especial Famosos de Vacances, i avui coneixerem en exclusiva... ha explicat en el cas del primer dels protagonistes per ell mateix on van de vacances Marc Ribas, l'home cuiners de TV3, exacte, culturista. De fet, ha sigut culturista, O sigui, no sé en quina època de la sua vida, però jo sé que va anar a competicions de culturisme i tot això, Vull dir, poca broma. Perquè com m'has fet l'oig
sí,
de que està molt fornit...
Està fortot.
Exacte. Per una banda, Marc Ribas, i també us desvelarem en exclusiva. Però això és per a que tothom, o sigui, deixi el que està fent i agafi el cotxe directe en aquella direcció. Si voleu veure a Miqui Núñez aquest estiu, us diré on va de vacances.
I ens ho diràs tu o ens ho dirà ell, també?
En el cas de Miqui, he de llegir els seus whatsapps. O sigui, parlaré per ell.
Fantàstic. Tens autorització,
D'amb dos. Ja saps que jo puc fer molt hi-hi, ha-ha, ju-ju,
sí.
Però en temes així jo demano permís perquè... Ah!
Demano permís.
Vaya.
Ja està.
Ha arribat algú. Parem la secció.
Vols treure la música?
Gràcies. Vamos, José.
Vale. D'acord.
Ja, i ara hora d'arribar a les 16:37?
He de dir, Mercè,
digues,
que se m'ha boicotejat, perquè jo ho tenia tot planificat.
Però si estàs dinant, la Marta, pobra.
No, però li he dit al Ferran. És culpa... Dic, Ferran, avisa'm quan entri el Borja.
Sí, diu que sí, el Ferran.
Sí, i després ell m'ha avisat ja quan tu ja eres en antena. S'ha disculpat, però això no treu que la culpa és seva.
Ferran sí que necessita vacances, perquè és un dels homes més eficients que conec en esta casa, i això no és propi d'ell. Vull dir que necessita un descans.
Home,
jo crec que el cos de Ferran està parlant.
Tots,
no?
Tots. Digue-li al... Digue-li al Vamos José, que ens posi música, o...?
Sí, Vamos José, recupera una mica. Ara, ara, la sintonia de la secció.
Ara. Bueno... Escolta, ens ho diràs ara o al final?
Mira com aplaudeix.
No, ho dic ara ja, si vols. No?
Va, sí.
Ara que arriba la Har, que dissem-ho tot per ella,
sí.
No? Que realment no sé si s'ho mereix, perquè...
És veritat, no m'ho mereixo.
O sigui, la puntualitat, la seva puntualitat no ho mereix.
Però en aquest cas, Marta Harque estava dinant, mira. O sigui, que has dinat, Marta?
Que si no
Marta?
He tingut temps ni de treure'm un pollastre picant.
Pollastre picant.
Pollastre picantó d'un supermercat que crea... Vull dir que hi ha...
Català?
50 milions de supermercats, sí, català. De casa nostra,
sí.
I que la té format per dues paraules, i la segona és origen.
Ah, molt bé.
Portes exclusiva, Borja?
Sí, que ho acaba de dir,
sí,
Marta.
Mira, la setmana passada... Bé, és que
perfecte.
Ets molt desubicada. Vaig
sí,
explicar-li una mica.
Ubica-la,
sí,
ubica-la.
Perdoneu, oients de Radio Estel, perquè ho escoltareu per segona... Tercera vegada, que ho vaig explicar dijous passat.
Pobres.
La qüestió és, no, que la setmana passada vam fer un especial de... Los nostres famosos de vacances, on van les celebrities d'aquest país?
Ja ho sé, ja.
Estiueja.
Correcte.
I mos va quedar... O sigui, els personatges més importants, que eren declaracions en exclusiva, no van cabre per temps a la setmana passada, i de manera molt intel·ligent i també amb un punt de màrqueting, d'aquest màrqueting bo, la nostra líder espiritual, Mercè Raga, va dir: mira, guarda-te-ho, ja ho explicaràs la setmana que ve.
Ben vist,
i llavors Catalunya
gràcies.
Porta
aquí
7 dies.
Aquí vas estar fina.
Va estar super...
Aquí només?
No, com sempre.
Va estar finíssima. Fina, però també una mica cruel, perquè Catalunya porta 7 dies sense dormir esperant això.
No, i tant.
No ens veus com estem? Estem trinxats, l'equip.
Sí. Bueno, va.
Ja.
Ja.
Va, sense més preàmbuls, i explicat pel mateix protagonista,
sí.
Atenció, on va de vacances Marc Ribas?
Sí, mira, farem el de sempre, el habitual, que és anar a Tossa i passarem 3 setmanes a Tossa de vacances. Són les 3 setmanes que tinc de vacances i després, si tot va bé, ens anirem al sud de França la primera setmana, o sigui, abans que comenci el col·le, la primera setmana de setembre. Per fer una escapadeta, una sortida així bonica i entretinguda per França.
Aquí teniu l'àudio en exclusiva de Marc Ribas.
Se'l sent cansat, eh? El Ribas també necessita vacances.
Sí que necessitava, però home, a sobre, o
amb,
sigui...
Amb la pancada que, no, que em porta a sobre.
Un joc de cartes cuines.
Clar, home, tu diràs.
Ara la batalla de, a la cuina dels famosos,
i
ja no para.
I anar al gimnàs, perquè aquest noi deu anar-hi com a mínim 5 vegades al dia. Està molt fort.
Això ja ho havíem dit abans de que arribessis.
A veure, és que... Tot és culpa del Ferran. Clar, és que...
Ferran, no la... és que no parem de reiterar.
No la truca
no
l'hora. Però un moment, que no escolteu el programa, dalt.
Sí, però jo estava picant altres coses i estava posant... Jo... amb la música que em poso, que és un so blanc d'aquell que és música que neutralitza els sons perquè sí. Hi ha molt enrenou dalt i justament no estava escoltant.
Escolta. M'ha agradat molt veure't com a directora d'estes xungues, de dir, però que no escolteu, no teniu la ràdio posada. Ah, si no, ara, un toc d'autoritat.
Oh, tant.
Que només queda un dia. Llavors, a veure, ens has promès... Avui és el penúltim dia, Jaume. Ja la setmana que ve ja no hi som, que estem de vacances nosaltres.
Sí, certament. Ara em pensava que em dies el meu i dic, mare, la setmana que ve també. Estàs en plan...
No. Ens has promès també un altre famós.
Sí.
Exclusiva.
Exclusiva per part de Miqui Núñez.
Ah, molt bé.
Me sabries dir una cançó de Miqui Núñez?
Terrassenc. No en sé cap, no.
Una.
Una cançó de Miqui Núñez?
Va.
La bandera.
Comença per B baixa, no per B alta.
La verbena. El antifaz.
Sinònim d'antifaz en castellano, la...
La bandera.
Venda.
La vendeta.
La vendeta.
La venda.
La venda. La banda.
La venda ja callo.
Oh.
És terrassenc, eh, Miqui Núñez?
Sí.
Perdona, i amb aquesta cançó no va a Eurovisió? No va anar a
Eurovisió? Va anar a Eurovisió i va quedar penúltim. Aporto com a dada perquè ens ho mereixia, que va ser una gran actuació i va tindre un directe impecable on no va parar de ballar, saltar.
Sí, sí,
espectacular.
Sí.
La venda ja cayó, solo quedó la alegría. Sí, sí, sí.
O escriurem.
Escriurem, que tot no va ser fàcil.
Aquesta és molt bonica.
És un himne.
I tant.
Vale, vols saber on va de vacances Miqui Núñez?
Ah, a Tossa, amb el Ribas?
No. Mira, això també serveix per a que persones com tu, que segur que encara no ho has decidit, t'aporto idees, vale?
Ui, Miqui Núñez. Justament la Marta ja ho té decidíssim.
Ja. Sí, sempre ella va de casa rural i tot això tan guai, ja ho sabem. On vas?
Digues, no, home, no, què fa el Núñez?
Mira, Miqui Núñez diu que sempre va, sempre que es pot escapar a l'estiu, el seu destí fetitxe és...
Perdona, anem a fer una mica. Passarà fred?
No. Que va, al contrari.
No, calor, eh?
Avui m'esteu boicotejant perquè la cadira se'n baixa tot sola i dic, mare, però si estic excavant un
poc... És la cadira per persones especials i tu ets molt especial. Escolta, són unes illes on va Miqui Núñez?
Hi ha illes a prop. Hi ha illes a prop.
És platja o muntanya?
Platja.
Grècia?
No. No, fred.
Platja.
Fred?
Fred, perquè estem obsessionats en que per a unes vacances és sinònim d'internacional. No cal marxar tan lluny per ser guai.
Ets parla en català?
Sí.
Menorca.
Parla en català, però sí, però no és Menorca, no són les illes.
València?
No, tampoc.
Més a prop.
On parla en català, també, que no sigui ni València ni les illes?
Alguer.
No cal que marxéssiu tan lluny. O potser us estic despistant.
Una miqueta. Sí. Però, digues.
Catalunya.
Catalunya.
M'encanta aquesta cançó, és xulíssima.
Bueno, on va? Estic nerviosa.
No, si és que la Vanessa té un lloc, però no. A l'Estartit?
Prop.
A l'Escala? No!
És la zona de l'Empordà.
Cada què és?
Bueno. No.
Prop de les Medes?
Prop de les Medes, per això t'he dit que hi havia illes. I prop de les Medes hi ha un municipi... Pals.
Va, vinga.
Bé. Bueno.
Quin pal, tu.
No, ei, no.
Bona rosa, Pals, eh?
Bona rosa. Millor les Terres de l'Ebre. Que això tinc també, una molt també. Bona amiga, molt, que tu la vas conèixer, Ione. És de Pals i sempre fem la batalla de l'arròs. Però bueno.
Perdona, i no hi ha un mercadillo ara molt xulo allà a Pals?
Lo White Summer. Crec,
sí.
Lo White Summer. Lo seguixen fent, crec. Sí, va haver una parada pel tema de pandèmia,
segur
però...
Que el Núñez estarà per allà,
vale.
Si va a Pals.
Llavors, escolta'm, ell sempre que es pot escapar i té disponibilitat, cada estiu li haurà d'anar a Pals,
sí,
a l'Empordà.
Sí.
Però hi ha una segona exclusiva i m'explica, llegeixo textualment, me diu, i aprofito dos concerts que tinc sense res el dia de davant i el dia de darrere i em quedo al lloc del bolo. Quin és el lloc del bolo? Té concert Miqui Núñez aquest estiu a Andorra i a la Seu d'Urgell seguits per proximitat. Andorra i Catalunya, Andorra i la Seu d'Urgell, i es quedarà per la zona d'Andorra a fer un segon període de vacances. Pals i Andorra.
A Caldea, mira.
Ah, mira, l'estan renovant.
He vist algú a Caldea esta setmana? Hi ha gent? Sí, o sigui, per Instagram m'han sortit famosos Can Nata Caldea, veus? Que estan fent ruta per Andorra,
saps
que a l'estiu també és molt recomanable.
Però saps per què? Perquè la Marta n'ha parlat.
En parlem sempre.
De Caldea.
Sempre en parlem. Parlem quan fan algun tipus de proposta diferent, per exemple, per Nadal o l'estiu, i ara, ho vam dir, que l'estan renovant. En fan un hotel, bueno, allò serà.
Sí. Amb un saxofonista.
Fan un hotel. I acrobàcies.
Fan un hotel a Caldea, eh?
Sí, sí, sí.
Uau.
Converteixen en un resort.
Sí, he anat. És que jo estic enamorat d'Andorra. O sigui, per a mi és el meu segon país. De veritat, no és per fer la pilota als oients.
Perdona,
que ens escolten d'Andorra.
Clar, és que tu saps que t'estan escoltant des d'Andorra.
I la meva pregunta era, que no sé si la puc fer en públic, però bueno, la faré perquè sempre he anat a aquesta secció. Caldea és clienta de Radio Estel?
No.
Negatiu.
No, però podria ser-ho.
Podria ser-ho.
Clar, perquè amb tot el que ha parlat la Marta Jarque de Caldea... No,
perquè, sí, a veure, és molt important per a la sostenibilitat, sostenibilitat de qualsevol mitjà, els seus clients de publicitat. I aquí, com a tots els mitjans de comunicació, hi ha un departament comercial, i jo agrairia que Caldea, si s'ha d'anunciar, s'anunci a Radio Estel.
Ui, tant!
Així ho penso.
Em sembla estupendo. Un minut que passa de 4:45 de la tarda, ja sabeu que en aquest espai del cor del mestre Jaume Borja, que està ballant ara...
Del mestre Joao, a la catalana.
Joao,
no?
Borja.
Joao és... Ja, no, Joao és
no,
Joan.
És maestro Joao, no?
Sí.
No, però això ho dia... Colin, com tu has fet la de Quim Pàlio i fet la del mestre Joao.
Bueno, jo vull... A veure, aquesta hora que ens expliquis, perquè jo crec que l'audiència Ràdio d'Hostel s'ho mereix... Què ha passat amb el col·laborat Juárez Escassi?
I t'ho explicaré de molt bon grat, perquè precisament avui el que volíem fer, a banda de fer tancar aquest bloc de vacances dels famosos, era parlar, ara que nosaltres marxarem durant unes setmanes, avancem a tots els nostres oients, quins famosos seran notícia aquest estiu. I com tu deies, un dels que serà un tema que portarà molta cua serà el de María José Suárez i Álvaro Muñoz Escassi. Estic molt enfadat en tots aquells famosos que es creuen en dret d'anar a programes de televisió i cobrar una morterada per explicar la seva vida,
claro.
I després d'exposar-se i de viure d'això, quan van pel carrer, rebutjar,
ai.
I si m'ho permets entre cometes, però ho diré, maltractar els companys periodistes que fan faena de reporters i que és duríssima. Per tant, María José Suárez, si tu vas a De Viernes, t'assentes i te ho emportes calentet, després quan vas pel carrer, és que és lo preu. El preu del negoci, del joc al que tu has volgut entrar, ningú t'ha obligat i ho has fet voluntàriament. Atenció, estimat, vamos José, a com reaccionava aquesta mateixa setmana María José Suárez a les preguntes dels paparazzis.
¿Estás? No, déjame.
Seguro que no.
Perdón.
Y aunque Álvaro te dé la réplica...
Ya sabe que me da mucha vergüenza esto ya. Mira, que de verdad, ya, por favor.
Te dejamos llamar, José, la última.
No,
tu intención, tu propósito es pasar página, ¿no?
Ya.
Y olvidar ya todo esto, ¿no?
No, ya le preguntas ya, por favor, ya.
Ni ja ni jo. O sigui, això es diu no tindre classe, Mercè. Estàs d'acord amb mi o no?
Estic d'acord amb tu.
O sigui, t'assentes a De Viernes.
Oh, i tant, sí.
T'emportes una pasta
sí.
Perquè tu has decidit explicar la teva vida privada i després els companys d'un mitjà del qual tu has treballat i has viscut, no pots tractar així la gent.
No, estic d'acord. Perdona, però per situar una mica l'oient, perquè igual la Marta no sap què ha passat entre les
Cassi. És que jo no sabia qui era.
Ni qui són.
No.
Com els presentaries?
Només una cosa. María José Suárez, a veure si estàs d'acord amb mi, la presentaria.
Miss Espanya.
Miss Espanya, però també jo crec que la gent la té molt a la retina com a presentadora de Noche de Fiesta.
També,
No?
De fa uns anys, eh?
Un format de televisió espanyola dirigit per José Luis Moreno, del tema varietés i tot això els dissabtes a nit.
Sevillana, no? Si no me'n... Eh que sí?
Sí, andalusa. Sevilla... Crec que sí que és sevillana. Sí, sí,
ara
sí.
T'ho busco.
És quasi un...
Ginet.
Sí.
Professional.
Sí.
Molt famós.
Sí.
I també conegut per ser un Casanova.
Un Latin lover.
Exacte. Llavors...
Quan portaven plegats sortint? Bastant de temps, perquè és l'Escassi, Marta, has de pensar que és un noi, un Latin lover,
sí.
que fa col·lecció de nòvies, això és així.
Veus?
I clar, i ara, de cop i volta, doncs es troba a la Juárez i dius, mira, noi, a veure si...
I la qüestió és que presumptament...
Juárez o Suárez?
Suárez.
Ai, Suárez.
María José Suárez.
Sí, Suárez.
Val.
És
de Coria del Río.
Coria del Río, que és, podríem dir Sevilla. De Coria del Río és Pastora Soler, també, que Pastora Soler va ser la pregonera de l'orgull a Sevilla. Vull dir que Coria del Río és com...
Per
a que m'entengues, com Jesús i Tortosa. No sé com dir-te-ho,
claro.
Que tot forma part
d'allà. Ho hem entès. Bueno, total.
La qüestió, que
han trencat peres.
Han trencat peres perquè ella va rebre un mail on una dona trans li deia que sàpigues que ja ha estat el teu nòvio.
Ep. Portaven molt temps junts?
Jo crec que dos o tres anys, no, Mercè?
Sí, perquè és el que us dic, que s'havien consolidat, que deies, bueno, que estrany que l'Escassi per dir, doncs tingui aquesta relació tan, tan duradera.
Que potser ningú hagués donat un duro i mira, tres anyets.
Però jo no sé si te'n recordes que fa uns mesos vam fer un programa de televisió espanyola presentat per Anne Igartiburu, que es deia Baila como puedas. Escassi era concursant.
Ui, tant.
I al programa, qualsevol ballarina i ballarí que li posaven, li diuen, farem una coreografia sexy. I ell, vamos, se dissava la vida.
Ah, sí, eh?
I ma mare i jo, mira, el programa vam dir...
Perquè li agrada.
Sí, li agrada.
Li agrada.
I que li agrada, al final a cadascú li agrada el que vol. Però ma mare i jo vam dir, abans de que passés tot això...
Clar.
Ui, mare. Això
no acabarà bé.
Durarà poc.
Oh, i tant.
I mira, al final no ha sigut a Baila como puedas, o vés a saber, perquè l'únic... Al final sabem el que ha transcendit, també.
Però, escolta, explica'ns també l'actriu, la Iva, no? Com es diu?
Iva Buch.
Què ha passat aquí?
Iva Buch?
Quin paper hi té amb aquesta...
Bueno, que van coincidir, si no tinc mal entès, han estat junts...
El príncipe. No? Sí, sortia l'Iva.
Iva Buch. Uh-huh. Te sona?
No, em sona de res.
Que un paper de marroquina,
sí.
No?
Sí.
És una dona preciosa, una actriu... No sé si tan preciosa, però vull dir que la coneixem com a actriu. I se l'ha relacionat amb Álvaro Muñoz Escassi perquè van coincidir en unes gravacions que han gravat, crec que Masterchef, junts. I llavors allí s'havia dit que havia nascut una amistat, que ella seria la culpable també d'aquesta separació amb María José Suárez, però... Però, bueno, no hi ha res més allà. En principi, aquí no... Aquest estiu, per això us dic, aquest tema serà protagonista aquest estiu i hi haurà més capítols de la història.
Uh-huh. Actriu espanyola, d'ascendència líbia.
Mira, veus?
A Bucris. Benzlismane.
Te sembla guapa o no? Jo la trobo guapíssima.
Sí, és molt bonica.
Home, és preciosa. Bueno, llavors, dit això, aquesta relació trencadíssima, per tant, ells ara es porten fatal, no?
Se porten fatal, però també ja em sembla que els interessa portar-se malament.
Home,
perquè això ha generat un negoci...
Clar. Exclusives, per això no vol parlar-ne amb els paparazzis, no? Perquè ella deu pensar que jo encara vull treure rèdit aquí del divorci i ho vull dir davant de les càmeres a un plató i no davant de...
Totalment d'acord.
Oi que sí, Borja?
És l'anàlisi correcta. L'únic que jo li demano és que, sense dir res, que sigui més educada.
Oi tant.
Deixa'm... És que tinc una predilecció per aquest home. I ens queden pocs minuts.
Sí, sí, mana tu. Anem amb vulguer, sí.
Ja veuràs. Vamos, Joshi.
Vale, yo te lo voy a responder. ¿Sabes por qué me persiguieron? Bueno, ¿tú has visto cuando tú ves en la tablet las canciones de papá? Pues resulta que tus amigos y tus amigas con sus mamás y sus papás, también ellos ven los vídeos de mis canciones.
A ver, clar, és que perdoneu per la qualitat del so, però és un viral que s'ha fet ara mateix, no? Que tothom... Bueno, ja fa unes setmanes, no, Jaume? I és en aquesta explicació, no sé si l'heu reconegut la veu, és David Bisbal, que està en un cotxe, i ell mateix es grava fent aquesta explicació al seu fill, perquè els va buscar a la feina, i el fill li pregunta, però per què? Per què la gent s'acosta a tu, s'atansa a tu i es fa fotos? Per què els pares i les mares, sobretot dels meus amics, no? Et volen parlar amb tu? És així o no, Jaume?
Boníssim.
Qual ho has explicat. És una imatge, o sigui, perquè és vídeo, o sigui, si la gent que ens està escoltant ho vol veure i escoltar millor, poden anar a l'Instagram oficial de David Bisbal, que és un dels primers vídeos que surt al seu feed, i em sembla una reflexió molt bonica, un moment molt xul entre pare i fill, que ella ha compartit a les xarxes socials, i que us anava a dir que és un home, Bisbal, que he pensat, posem-lo aquí, perquè a banda de que no podia marxar de vacances sense parlar d'aquest viral, com tu has dit, que ha sigut un dels virals d'aquests últims dies, perquè ell sempre genera contingut viral. I aquest estiu, vull dir, tenint concerts, tenint gires, un home que mos provocarà grans moments. Ha sigut viral també aquest darrer cap de setmana a la Velada de l'Anyo.
Què ha passat en aquesta Velada de l'Anyo? Ha estat com un...
Espectacular,
no?
El Santiago Bernabéu, si no m'equivoco, amb aquest muntatge brutal.
Com pot ser que estigui tan ple de gent? Jo flipo, eh?
Diria que és l'esdeveniment més seguit de la història, però... a Twitch.
Marta, tu saps què hi passa amb aquesta Velada de l'Anyo, no?
No, és com que és boxa. És que no, és un concepte que a mi no em queda boxa? Clar perquè em queda molt lluny. S'enfronten dues persones famoses sobre un ring i bé, és tot l'espectacle vestit amb aquests streamers que mouen a tantíssima gent i omplen estadis com el Bernabéu.
O sigui, comenten un combat de boxa.
Sí, em sembla que va per aquí.
No, tota la raó. Jo també t'he de dir que no ho he vist mai sencer, però és això, que hi ha elements com molt random mesclats, com per exemple el que deia Marta dels combats de boxa, que jo recordo l'any passat a l'anterior, veure Abraham Mateo boxejant, però l'acte va començar en una desfilada digna
del... Bustamante, mira, parlant de Bisbal. El...
Mira, Cucurella, que s'ha apuntat a la propera velada de l'any d'Ibai.
Cucurella.
Cucurella. Sona també Dani Olmo com a possible...
Home,
l'any que ve,
eh? I és que a més Ibai, que va estar a la celebració de la Cibeles amb tota la selecció espanyola, suposo que ja devia tirar contactes i moure fils per convidar jugadors de la Roja.
Tu que en saps tant de l'Aitana, què va passar? Allà també va haver una mica de marro,
sí,
eh?
Sí, un moment, però deixeu-me dir un moment una cosa de la velada de l'any. Només vull dir una cosa de la velada de l'any. Sí. Igual que hi ha boxa, al principi va hi haure una desfilada rotllo als Jocs Olímpics, on desfilaven per allà al mig cantant en directe tanxugueires i després se peguen cops de puny. I és com... quin fil conductor té tot això?
No, i Will Smith.
I Will Smith, sí. Pense fotos en David Bisbal.
Però, perdona, Will Smith, amb el seu passat, recordem l'escena aquella als Oscars, doncs jo crec que sí que és una persona que si hi ha un esdeveniment en boxa, ell té sentit que hi vagi, no?
És veritat. Va ser un moment superviral, també.
Sí, sí.
Però, de repente, tanxugueires cantant en gallec, fent una com cerimònia inicial i després tot en pegant-se cops de puny, i Bisbal allà al mig fent moments virals, és com... Què és això?
I tot això vestit per Ibai Llanos, que és un hiperactiu, gran comunicador, no? Però sí que és una persona que té el focus en 50 llocs. Deu sortir d'aquestes velades a tabalada.
Ja.
Però, en fi, té molt d'èxit.
Estat d'energia, o sigui...
Que diu que se jubilarà, no?, a l'Ibai Llanos.
Ah, sí, ja pot jubilar-se.
Sí,
clar.
Sí.
Un moment. I qui va ser copresentadora, si no m'equivoco, de la velada de l'any, enguany va ser Maria Patiño, copresentadora de la velada de l'any.
A veure, quins anys
és que, clar, meravella. És digne d'estudi, tot això.
I, perdona, i on es va fer? Quin recinte es va fer?
Al Bernabéu.
Al Bernabéu, no? Que estava ple, com si fos un concert de la Taylor Swift,
sí,
no?
Sí, sí, increïble. Increïble. Amb aquest marcador de 360 graus, que ara diuen que també s'havia de posar al Camp Nou, aquí l'Spotify Camp Nou, i finalment no es posarà.
Que no?
És una de les grans decepcions de la colorada.
No?
Perquè es veu que a nivell de so i d'imatge no és tan bo com els videomarcadors gegants que volen posar a l'estadi.
Uf, me sona excusa,
no, no,
eh?
És que ha estat molt bo. Vamos, José, que estàvem aquí fent... No és que et vulguin a la publi, però Vamos, José deia, no, és que no hi ha diners per posar aquest marcador aquí.
Ah, bé, aquesta és la versió extraoficial.
Però jo et deia, quan pot costar una entrada per anar a la velada?
Ui, t'ho miro.
Sabem, ni idea.
Més o menys, eh?
És que a mi és algo que m'atrau tampoc, que penso com pot hi haure gent que pague tants de diners
80,
per anar a això,
90,
Marta.
80-90, eh?
Però encara em sembla barato per tot el furor que vaig veure.
80 gent,
sí,
no?
Sí.
Bueno, escolta, tens alguna que explicar-nos de l'Aitana o no? Què va passar? Saps alguna cosa o
bueno,
no?
Bueno, simplement
a la celebració
que... A la celebració que vaig flipar bastant de que... Vaig flipar bastant de que anés a cantar perquè Aitana és Aitana. O sigui, no sé com dir-te, que té una agenda com molt peliaguda i de repente ella que es prestés en allà, però se veu que la van convidar perquè ella va predir el que passaria a l'Eurocopa, a l'èxit d'Espanya, no?
Mm-hmm.
Sí o no?
Potser no estic al cas.
I llavors, el que va passar és que quan acaba d'actuar...
Tu portaves el recompte de tots els...
Sí, sí, sí. Els animalons que preveien, que eren oracles, que ells ja sabien els resultats, qui guanyaria cada partit. Però no vam enumerar l'Aitana.
No,
hi havia un orangutan, pues una sèrie de bèsties, però...
I corregis-me, però és que ahir me va dir una persona molt important per a mi, superemocionat.
Ep.
És que ha sigut la primera vegada a la història de l'Eurocopa que un equip ha guanyat els 7 partits.
Cert.
Ah, mira, molt
I
bé.
I jugant Fora molt això. Bé al futbol.
Bueno, les coses, el César, el que és del César, i s'ha de reconèixer, Espanya s'ho mereixia.
Tant, que van fer el ridícul a la celebració, també. Però que van triomfar sobre el terreny de joc, també és veritat.
I parlant de ridículs a la celebració, per aquí anava el tema d'Aitana, que Aitana acaba de cantar, i hi han dos jugadors de futbol, que un és el presumpte noviet de Leonor, Gavi,
sí,
vale.
Què passa aquí?
Hi ha hagut un cert flirteig i llavors ara ha sigut molt guai perquè s'han retrobat Eleonor a la recepció amb Gavi i tots els focos allà. Però el que et volia explicar d'Aitana és que quan acaba d'Aitana de cantar, Gavi i un altre futbolista se fan los machitos del plan no, que és meua, i és com, que cutre, per favor, hola, 2024. I llavors a mi me cau tot en terra.
Yeah.
Vale?
Yeah.
I és com, Aitana no és de ningú. I en quin moment...
És d'ella, clar.
Sí, bàsicament com tots nosaltres.
Com tots.
Som els propietaris i arquitectes del nostre destí, ara. Com per aquestos. En fi, això us volia dir.
Ai, filla.
I vos volia preguntar, vos vaig a dir molt ràpidament, menys d'un minut, possibles parelles que aquest estiu crec que podrien trencar, i em dieu en quina us quedeu, què creieu que passarà.
Ai,
o si
ai
no
som.
Creieu que cap. Felipe i Letícia, los Reis d'Espanya.
No, aquests no.
Aitana i altra, parlar de mare, poden... Perquè sí. Recordem que aquí
sí,
sempre...
Sí, mira, aquest sí.
O Miguel Ángel Silvestre i Rebeca Toribio.
No sé qui
algú
són.
Trencarà o no? Perquè és època de divorcis, l'estiu.
L'Aitana.
No, ningú. Va.
Cap?
Cap.